qui, en qualitat de testimoni, s'hi va tenir informació reservada sobre el cas Cursa, que arribam així a les 6 i 4 minuts. Més notícies a les 7 amb José Luis Galindo a l'informatiu Vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
Salut mental per tots és el que se reivindica en el Dia Mundial de la Salut Mental, que se commemora dia 10 d'octubre. La salut també és mental, com deim nosaltres des de fa temps a Vitamina 3. Hi ha algoritmes, però, que mos posen cançons, que classifiquen les nostres emocions i estats d'ànim. Per exemple, en positiv, vibes, fora estrès, cançons tristes, sopar amb col·legues o relaxa que nostra. Però les emocions són un poquet més complexes que un algoritme, i d'això va el Vitamina 3 d'avui, de posar emocions i d'entendre que estan fets d'emocions bones i de dolentes, d'alegries i de mals de caps, de tristor i de patia. Pot ser la clau estigui en l'equilibri, ho veurem.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Mira como te lo digo, ahora escúchame querida, en el rap dice: desde que te fuiste no encuentro más motivo que tocar esta guitarra para sentir que sigo vivo, despojando tu seda de mi piel, descolgando tu foto en la pared. Todo ha cambiado desde aquel día de enero. Vuelvo a la rutina de buscar un agujero que me brinde de nuevo el sabor a miel, que me borre tu nombre de mi piel. Pero el sol hoy sale tarde.
Comencem Vitamina 3, el control tècnic avui amb Víquer Hernández i al meu costat Miquel Àngel Barrios. Bona hora.
Molt bona hora.
Avui un Vitamina 3 que gira entorn de la salut mental, però ho farem amb punts de vista molt diferents.
En el temps que estem no podem oblidar que vivim en el context de la Covid-19 i que la pandèmia també afecta o pot afectar la nostra salut mental. Coneixerem el servei que el Col·legi de Psicòlegs de Balears, en col·laboració amb la Fundació La Caixa, ha posat en marxa per atendre qui ho necessiti. És un telèfon gratuït, el 900-112-003, i està operatiu les 24 hores. Ens contarà com funciona el degà del col·legi, Javier Torres.
I després anirem al teatre.
Jo tenia 26 anys. Viatjaven mon pare, ma mare, la meva filla de 2 mesos i jo. De Barcelona volien fer tota la costa de la península i Portugal.
Qui xerra és na Maribel, usuària d'Estel de Llevant i una de les actrius amateurs de la companyia Estepa, que depèn d'aquesta associació.
Xerrarem amb una companya seva, na Txelo, i amb l'actriu professional i directora actual de la companyia, Bàrbara Nicolau Galmès, d'un projecte de radioteatre que han adaptat al temps de pandèmia.
I del teatre passarem a la cuina.
I ho farem amb el convidat que ens acompanyarà avui a l'estudi, el neuròleg i xef Miquel Sánchez Romera, que durant molts anys va dirigir el restaurant Les Guards de Sant Andreu de Llavaneres amb Estrella Michelin. És autor de llibres com Alimenta bien tu cerebro.
I una setmana més tindrem a Vitamina 3 el nostre estudiant de Medicina i infermer, Antonio José Navarro, que avui mos xerrarà de la salut mental dels professionals de la salut, sobretot en aquests temps delicats de pandèmia. I encetarem una col·laboració amb Toni Riera, de Àlies Psicologia. Ell és psicòleg general i ja mos acompanya també a l'estudi. Benvingut a Vitamina 3.
Hola, com va? Com esteu?
Antoni, no és novetat per als oients de Vitamina 3, per als oients habituals. Lo novedós, si tot mos surt segons l'esperat, és que cada 15 dies t'atendrem aquí per anar estirant de ses emocions a la nostra secció de la salut també és mental.
Amen.
Se poden estirar molt ses emocions?
Se poden estirar allà on vulguis. Les emocions hi són per tot. Mentre hi ha un ésser humà, hi haurà emocions. Això és segur. I vamos, creus avui coneixerem una micona més d'elles.
Jo que he començat xerrant de les emocions i de l'equilibri, la clau pot estar en aquest equilibri?
La clau està en entendre les emocions, en entendre quin paper tenen, per què tenim emocions. I saber escoltar-les, saber entendre les nostres emocions. De fet, ja has començat dient algo molt interessant i pontura una idea que haurien de rebatre. No existeixen emocions bones i dolentes. Existeixen emocions agradables i desagradables. I realment n'hi ha que són molt, molt desagradables. I pintura, perquè són tan desagradables, estem acostumats a xerrar de positives, negatives, bones i dolentes, i de vegades la vida és emocionar darrere de no sentir determinades emocions i és quan comença un patiment que ataca totalment a la salut mental.
Veus, per això t'han convidat, per anar estirant i anar posant les paraules a les emocions i aquí a on toquen. Així que entrem en matèria.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobaràs respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away.
El Col·legi de Psicòlegs de Balears, en col·laboració amb la Fundació La Caixa, ha posat en marxa fa unes setmanes un telèfon gratuït, que és el 900-112-003, que està operatiu les 24 hores del dia, i és per donar suport psicològic a la gent durant la situació d'emergència sanitària que ha provocat la Covid. Per xerrar-ne en aquest programa dedicat exclusivament a la salut mental, tenim com a convidat a Javier Torres. Ell és degà del Col·legi Oficial de Psiquiatres de les Illes Balears. Benvingut a Vitamina 3, de psicòlegs, perdoni, Javier. Benvingut a Vitamina 3.
Hola.
Com està?
Muy bien.
Molt bé. D'aquest servei del Col·legi de Psicòlegs per la ciutadania en temps de Covid volíem xerrar avui. No sé si encara tenen dades de quantes persones han telefonat fins a dia d'avui en aquest 900-112-003.
Yo creo que es pronto aún para tener unos datos fiables, porque es verdad que es un dispositivo que se puso en marcha pues hace unos 15 días. Yo creo que en un mes podremos ver realmente la incidencia que ha tenido, incluso la casuística del tipo de llamadas que preocupa más a la ciudadanía. Uh-huh. Estamos en el momento que estamos dando la mayor difusión posible, porque era un dispositivo que durante la pandemia ya estuvo operativo y recibió pues aproximadamente unas 850 llamadas. Y ahora lo hemos vuelto a poner en marcha precisamente por la situación que estamos detectando en la ciudadanía de diversa problemática que creemos que con este dispositivo, bueno, pues puede ayudar a solventarla o a reconducir estos desajustes o afectación psicológica que presenta.
Uh-huh. ¿Cuántos profesionales hacen feina y quién es un poquito su perfil?
Sí, somos un equipo de 30 profesionales de la psicología y este dispositivo abarca, evidentemente, a todas las islas.
Uh-huh. Un poquet ara que xerràvem de que s'havia posat ja en marxa, nosaltres vàrem xerrar també el mes de març, tot d'una feia molt poquet que estàvem confinats. Quina és la situació que més se repeteix, que afecti la salut mental o que la pugui arribar a empitjorar?
Son las situaciones básicamente de cuadros de ansiedad, de depresión, de incertidumbre por la situación en la que estamos viviendo. Quizá estas sean las mayores demandas que estamos recibiendo. Luego sí es verdad que nos está preocupando, porque así lo hemos detectado, el aumento del número de llamadas a los servicios de emergencias de personas con ideación suicida. Uh-huh. Yo creo que es un tema muy preocupante, con lo cual yo creo que hay que dar todos los recursos necesarios para poder trabajar con este segmento, ese segmento de la población que está llamando día tras día con ideación suicida, uh-huh. Que ahora con la situación otra vez de incertidumbre que hay con el tema de la pandemia, pues está acrecentando.
Uh-huh. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Supongo que si has escuchado antes, soy Toni Riera.
Hola.
Hola, com estàs?
Buenas tardes. Muy bien.
Javier,
una molt bona sorpresa.
Ja fa temps que mos coneixem.
Avui, Javier, el tenim aquí fent la taula de vitamina 3, tot això.
Sí, aquí també per defensar i per donar a conèixer què són les emocions i altres qüestions. I ara, aprofitant que tenim aquí en Javier, perquè hi ha molta gent que de vegades no crida un psicòleg, o ni tan sols quan hi ha un telèfon d'aquestes característiques, perquè no sap massa bé què feim els psicòlegs. Quan en Javier mos pot explicar quina és la naturalesa, què se fa quan una persona telefona en aquest telèfon, Javier, què se trobarà, de quina manera s'atendrà la seva necessitat.
Bueno, cuando una persona llama a este tipo de dispositivos de atención telefónica es por una situación puntual que está sufriendo en ese momento o como consecuencia de lo que ha ido ocurriendo en días previos. Es una situación de crisis en donde, de alguna manera, la persona necesita que le ayudemos un poco a reconducir esa situación, a ver un poco de luz ante ese panorama que tiene y le ayudamos pues un poco a gestionar pues esos sentimientos que puede tener, esas emociones, esa incertidumbre, esas dificultades que presenta en ese momento, y de alguna manera le estamos dando pautas para que pueda encauzarlo. Uh-huh. Evidentemente, una llamada puntual en un momento determinado, que puede durar 10 minutos o 2 horas, como ha ocurrido, tampoco va a servir para resolver pues el problema que tiene, pero sí para empezar a trabajarlo. Y luego, de alguna manera, asesorarle sobre la conveniencia de que pueda ir a un dispositivo público en donde le pueda atender algún profesional de la psicología, ya para iniciar pues algún tipo de tratamiento o alguna terapia que evidentemente le ayude a salir de esa situación difícil que tiene en ese momento.
Realment és important la feina que feis, si mos posava una alerta de lo que contava de ses idees suïcides, no? D'aquesta ideació suïcida que comentava. No sé si és fàcil o difícil dir quins serien els col·lectius o les persones més vulnerables en aquest sentit.
Sí, es un colectivo muy vulnerable, pero yo siempre digo una cosa: cuando una persona con ideación suicida llama, por ejemplo, al 112 o al nuevo dispositivo de atención telefónica a la ciudadanía, es porque realmente está pidiendo ayuda. Y eso es algo muy importante. Es una persona que está en el límite, se ve en el límite, no ve luz al final del túnel, pero tiene la mínima capacidad o esa mínima capacidad para llamar al 112 o a otro teléfono para pedir ayuda. Yo creo que ahí es muy importante, porque entonces nosotros ahí tenemos que trabajar lo que es el anclaje a la vida o lo que es el enganche a la vida, en donde en ese momento lo que nos preocupa a nosotros es que desista de esa ideación que tiene, de ese pensamiento, y luego evidentemente buscar una alternativa. En ese momento, cuando ya va una persona con ideación suicida, difícilmente vamos a poder darle una solución al problema que tiene, porque tampoco nosotros no podemos tener solución para todo, pero sí vamos a trabajar con él para que de alguna manera podamos reconducir esa situación difícil por la que está viviendo él y darle las herramientas y las pautas necesarias para que pueda empezar ya a trabajar y ver un poco la luz de ese problema.
És a dir, aquesta telefonada és per oferir uns primers auxilis psicològics. No s'espera ni una intervenció terapèutica, sinó una orientació, rebre les seves emocions i orientar en moments de tanta confusió i tant de dolor cap a quina és la millor direcció, no? És un bon servei.
Sí, efectivamente. Estamos hablando de primeros auxilios psicológicos o lo que ya se está ya trabajando de una intervención psicológica avanzada en una situación de emergencia, en donde se le dan toda una serie de pautas. En ese momento lo que nos interesa es que esa persona que llame, por el motivo que sea, ya pueda, una vez que ha colgado, ver que ya se puede trabajar con él, que le hemos dado una serie de recursos, una serie de alternativas para que él ya pueda empezar a funcionar. Evidentemente no es así de fácil, me han dado cuatro pautas y ya funciono. No es así de fácil, pero es un primer paso en donde quizá esa persona necesita que alguien le ayude a dar ese primer paso para poder luego hacer una demanda de intervención psicológica y que dure el tiempo que sea necesario. Y por eso yo creo que perdona que te interrumpa.
No, no,
yo creo que es el momento, precisamente porque mañana es el Día Mundial de la Salud Mental, yo creo que es el momento de incidir y reincidir sobre todo a la administración de la dotación de los recursos psicológicos necesarios. Yo creo que hay una, no es que hay una carencia, pero hay una falta de recursos. A mí me consta que el Gobierno Balear y la Consejería de Sanidad están haciendo lo posible para dotar de recursos, pero yo creo que en tema de salud mental nunca hay que bajar la guardia. Yo creo que hay que dotar de mayores recursos, y me refiero a recursos de profesionales de psicología, para poder atender a la ciudadanía que tiene una afectación psicológica. El problema es que el usuario, cuando va a ver al médico de cabecera, precisamente por los tiempos que tiene, que son muy cortos para atender, pierde mucha información. Entonces yo creo que es importante que, de la misma manera que en los centros de salud hay un médico de cabecera, tendría que haber un psicólogo de cabecera, por decirlo de alguna manera, o en atención primaria, en el propio centro de salud.
Ens quedem amb aquesta reivindicació des de Gades Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, de Javier Torres, i recordem aquest telèfon des que estem xerrant, d'atenció, per les persones que ho puguin necessitar i que, a més, està actiu 24 hores, que és el 900-12-003. Javier, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per haver participat en nosaltres avui a Vitamina 3.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Va corrent entre la gent una remuca, diu que tot es pot fer diferent. Per molt que ens posin traves, s'ha d'aprendre a caminar i a conviure amb el present. Les paraules que se'n van ens deixen amb la idea que patir pel que diran no ens porta enlloc. Hi ha coses que són més interessants, només cal saber mirar.
La salut també és mental.
Per anar més lluny.
Anem de viatge, però ara vos demanam, o vos demana baixar un poquet el ritme que mos ha posat aquí en Manu Guix i escoltar un breu monòleg d'un minutet i mig d'Anna Maribel López.
Jo tenia 26 anys. Viatjaven mon pare, mon mare, la meva filla de 2 mesos i jo. Des de Barcelona volíem fer tota la costa de la península i Portugal. De tot aquest viatge record un moment molt especial. Érem a Saragossa, just davant la Basílica del Pilar. Plovia molt. Hi havia bastanta gent que esperava per entrar. Jo anava amb un impermeable groc i duia la meva filla penjada al davant amb una d'aquestes motxilles per a bebès. Ella va començar a plorar i a plorar i no la podia consolar. Record que li vaig donar la mamà i li vaig donar aquello. I a poc se va començar a cremar. Després va lamentar a la basílica i un escolar la va passar per mantell de la verge. Recordo aquest moment perquè jo era molt jove i la meva filla depenia de mi. Ara que s'ha fet gran i que és independent, en John, aquests moments de contacte físic i besades, d'aquell escalfor que mos donàvem.
You're singing in the rain, what a glorious feeling.
El que acabem de sentir és un monòleg de Maribel López que se titula Sota un impermeable groc i que forma part d'un projecte de radioteatre, el teatre com a eina o com a activitat per fer-nos sentir bé. I per xerrar-ne, donarem la benvinguda a Vitamina 3, a les protagonistes d'aquest projecte, començant per Alicia Olivares Ballester. Benvinguda a Vitamina 3.
Hola.
Hola, Alicia. Alicia és infermera, és especialista en salut mental a l'associació Estel de Llevant. Saludant també a Bàrbara Nicolau Galmés. Benvinguda a Vitamina 3.
Hola.
Hola, Bàrbara. La Bàrbara és actriu professional, és de Manacor, i actualment és la directora d'Estepa Teatre, que és la companyia de teatre d'Estel de Llevant. I en el costat d'en Bàrbara i d'en Alicia hi ha na Txelo López. Benvinguda a Vitamina 3, Txelo.
Soc Txelo Cabezuelo.
Txelo Cabezuelo.
Sí, vos heu equivocat amb el ginàstia, però no
passa
res.
I m'havien dit López, Txelo. No passa res. Aquí me quedo.
Encantada.
Aquí me quedo, igualment. Encantada de xerrar amb tu. Actriu amateur, Estepa Teatre i usuària d'Estel de Tres Salut Mental. Bé, ja he fet aquí les presentacions, ja m'ha sortit aquí un poc xunga. Txelo, la teva primera de totes. Però jo volia demanar a na Bàrbara i a na Txelo, com a actrius professionals i amateurs, què significa per vosaltres el teatre? Qui vol començar?
Jo mateixa.
Vinga.
Pues jo, el teatre el que representa és poder interpretar altres personatges i que d'alguna manera te poses a la pell de l'altra persona.
Uh-huh. I per tu, Bàrbara?
Home, per mi la meva professió és un mode de vida, no? Quasi, quasi. Però vaja, és una finestra, com deia na Txelo, de connexió amb un mateix i de poder viure conscientment i plenament moltes emocions, sobretot mitjançant de la imaginació.
Uh-huh. I aquí vos trobeu vosaltres a dins Estepa Teatre, que és aquesta companyia de teatre d'Estel de Llevant, amb usuaris de salut mental, amb familiars, amb treballadors. Me dona la sensació que aquí el que importa de ben de veres és el teatre que vos fa sentir bé, no? Bàrbara, com és ser directora d'Estepa Teatre?
Doncs és un gust i un aprenentatge diari, com tu deies. És un grup molt heterogeni, que això sempre ens ha agradat molt, perquè també amb aquesta combinació, no, d'usuaris, voluntaris, familiars i treballadors, com sempre hem dit, en un escenari tots som iguals, defugim de les etiquetes, i moltes vegades, això ens ho han dit, no, quan ens venen a veure, la gent realment no sap si és que té algun problema de salut mental o no, no?
Uh-huh.
I en veritat les classes també són així, com tu deies, és treballar a partir de l'imaginació, del gaudi i d'allò lúdic. Perquè també les classes són curtetes, són d'una hora i mitja, i jo sempre dic que tampoc no podem obrir segons quines finestres que després tampoc no podrem tancar, no?
Uh-huh.
Però vaja, són uns moments de trobada amb un mateix, a través de les emocions i també d'allò corporal.
Molt bé. El que hem sentit en el començament, abans de donar-vos la benvinguda, que li hem afegit aquí un poc d'aplaudiment i la música de Cantando bajo la lluvia, el que hem sentit és part d'un projecte de teatre que s'ha transformat en radioteatre i que acabarà sent un videoradioteatre, no? Ja ho veurem. I tot comença amb un viatge. No sé si és millor que m'expliquin a Bàrbara o a Alicia. Com comença aquest viatge?
Vinga, Alicia mateixa.
Vinga, Alicia.
Aquest viatge estel·lar és el conjunt de molts de viatges, de moltes anècdotes de viatge que cada un dels protagonistes de tots han volgut compartir amb nosaltres. I a cada una d'aquestes històries hi ha molt present l'emoció, l'emoció que varen sentir en aquell moment, amb qui ho compartiren. I en el final són 9 històries, que com deies tu molt bé, enguany aquesta idea de passar-ho a radioteatre ha estat degut a la situació complicada del Covid, és a dir, aquesta situació que mos impedia de qualcuna manera poder fer assajos de forma natural mos ha duit a replantejar-mos com treure endavant la feina que havíem fet fins ara. I va ser una idea que va tenir la Bàrbara, ens va aparèixer boníssima i van dir endavant.
I aquests viatges s'han transformat en un monòleg, com és que ara hem escoltat, i en diàlegs entre tots els actors i les actrius de la vostra companyia de teatre. I, Txelo, el teu viatge quin va ser? Què vas contar?
El meu viatge precisament va ser cap a València, que en aquells moments vaig prendre la decisió de només comprar el passatge d'anada. I sense saber quan tornaria a casa, sense saber quan tornaria a veure la família que té més a prop, però, claro, va ser precisament per conèixer una altra família.
I a tu t'ha estat molt complicat, Txelo, explicar els teus sentiments i aquesta història davant la resta de companys?
La veritat és que no m'ho va costar, perquè, claro, és un sentiment que, claro, quan vaig estar allà davant la meva tia, pues, sempre he recordat aquesta sensació de, a banda, quedar amb una persona que comença a estar nerviós, a la mateixa vegada tens ganes de conèixer-la, i se me van ajuntar un parell d'emocions en el mateix moment.
I contar-ho en el teu grup te va ajudar d'alguna manera?
Sí, contar-lo en el grup pues, va ser una manera d'obrir-me més cap als meus companys.
Fas classes de teatre, ja ho feies de petita, teatre?
En una ocasió vaig fer de classes de teatre, el que passa és que era molt diferent, perquè la mínima que hi havia un petit fallo sempre era que te reganyaven i no sabies després, clar, no sabies en quin moment havies fallat, i en canvi ara que estic amb el teu teatre, pues és més diferent, que si amb alguna frase en un moment puntual t'equivoca, pues com que no passa res, te rius una estona i després tornes a començar.
I aquí estàu, per lo que veig, ja amb moltes estables, gràcies a Estepa Teatre. I aquesta narració i aquesta radioteatre després se convertirà en un projecte on juntareu a pintors professionals amb pintors amateurs d'Estel de Llevant. Així que estarem molt, molt, molt al tanto d'aquest projecte tan xulo. I per acabar, volien donar la benvinguda a en Guillem Febrer. Benvingut a Vitamina 3.
Hola, bones tardes.
Com estàs? Director d'Estel de Llevant, que forma part de Tres Salut Mental en Girasol i Esgarrobé, un projecte molt xulo que ens estan contant Alicia, na Bàrbara i na Txelo. La veritat és que és molt interessant, estarem molt pendents. Guillem, en aquest Dia Mundial de la Salut Mental que celebrem demà, vosaltres que feis molta feina per fer caure estigmes, per convertir els usuaris en activistes, encara hi ha molta feina a fer a l'àmbit de la salut mental. Ara es de gas, estava reivindicant també més mitjans.
Sí, mira, jo crec que ja és un gran compromís. I un compromís, quan tu te comprometes amb qualque cosa, la feina no acaba mai, ni en salut mental ni en res. Per tant, nosaltres el que volem és oferir el millor servei a les persones que confien en nosaltres, per millorar la seva salut mental. El nostre objectiu final, utòpic, si m'ho permets, seria acabar fent feina per la salut mental de tothom i no només per la malaltia mental d'algunes persones. Això és una utopia, qualcú la defineix dient que encara és quelcom, qualque cosa que encara no és possible, però confiant que un dia ho serà. I cap aquí mos encaminem. El que feim ara mateix per avançar en aquest camí és estudiar, investigar un nou model d'atenció, molt millor que el que tenim ara, i per això hem fet una revisió crítica, hem fet una big data de totes les dades que tenim les tres entitats, hem avaluat la feina que feim, el que feim bé, el que no feim tan bé, i també hem iniciat un procés de recerca internacional de noves metodologies i nous projectes. I hem trobat coses interessantíssimes a Dinamarca, Finlàndia, Anglaterra, França, Itàlia, i confiem poder conèixer més profundament tot això i després definir i incorporar-ho amb un model propi per poder oferir a les persones una millor teràpia, una millor metodologia i no defraudar la confiança que han depositat en nosaltres.
Uh-huh. I doncs, en aquest Dia Mundial de la Salut Mental, això que mos contes també és salut mental per a tothom, així que molt d'encerts en el camí. Només me queda donar-vos les gràcies a tots quatre, a Alicia Olivares Ballester, a Bàrbara Nicolau Galmés, a Txelo Cabezuelo, ara ho he dit bé, Txelo, i en Guillem Febrer. Moltes gràcies a tots quatre i enhorabona per la feina i per aquest projecte de teatre tan xulo. Gràcies.
Gràcies. Moltes a vosaltres.
Gràcies. Adéu.
I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are.
Araceli Bosch, Vitamina 3.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, escoltau IB3 Ràdio al 93.7 de la FM.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina, amb Antonio José Navarro.
La salud mental y sobre todo la visibilidad de esta de forma desestigmatizada es uno de los retos de la medicina del siglo XXI. La comprensión del ser humano desde una visión holística incluye la salud mental como un pilar fundamental del individuo sano y por ende de la sociedad, siendo un reto de la salud pública. Últimamente se habla mucho de la salud pública y la epidemiología debido a la crisis acontecida y que aún padecemos de la COVID-19 y los protagonistas que trabajan por paliar sus efectos desde primera línea, los profesionales sanitarios. Se han escuchado testimonios de las atrocidades que se vieron durante el periodo de estado de alarma, unas por la propia enfermedad y otra por la falta de medios. Son vivencias que muchos profesionales han decidido no compartir con el resto de sociedad debido a la crudeza de las mismas, quizá para tranquilizar al resto de la sociedad no sanitaria, además actuando de forma tranquilizadora y haciendo pensar que todo iría bien. Pero la salud mental de estos profesionales se está viendo quebrantada debido al hecho de una segunda ola que pudiese llegar hasta el punto del anterior, con el coste vital y mental que todos hemos pagado. ¿Están preparados mentalmente todos los que nos cuidan para cuidarnos? ¿Volveremos a cometer los mismos errores dando la sensación de que no hemos aprendido nada, pagando el grueso sanitario con el coste físico y mental de arrebatarle ferocidad a la COVID-19? Son las dos grandes preguntas que la población sanitaria se plantea. Padres que no pueden dormir junto a sus hijos por miedo al contagio tras guardias enteras protegidos tras un EPI. Hijos que no podrán ver a sus padres debido a que son población de riesgo, por miedo a contagiarles. Materiales y recursos que pueden llegar a ser escasos en ciertas ocasiones. Todas esas cuestiones entrañan sentimientos como inseguridad, soledad, aislamiento, desconfianza, con los que los profesionales lidian mientras intentan salvarnos de, en muchas ocasiones, los resultados de una irresponsabilidad colectiva o individual que junto a una mala suerte nos hayan llevado a un servicio hospitalario. Y todo esto intentando hacernos sentir mejor y ayudar a recuperarnos, con una sonrisa tras una mascarilla, una mirada tras unas gafas protectoras empañadas y un corazón latiendo por nosotros bajo un traje de seguridad, dejando de lado sus miedos y sentimientos negativos, dejando de lado sus vidas, dejando de lado su salud mental por mejorar nuestra salud.
Lo que ahora necesito.
Vitamina 3.
Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido.
Toni Riera, que avui ens acompanya a Vitamina 3, aquí acompanya mi col·laborador, psicòleg de l'IAS Psicologia, i que, si tot va bé...
Me quedaré una estona de més, una
estona de no. Dies, mos veurem o mos xerrarem, no? Sí. De ses emocions.
Però això està per petició popular, no?
Per petició popular.
La gent que escolta aquest programa diu que vinguin, Toni.
Aquesta lot que té aquesta veu tan dolça
aquest.
I que diu ses coses tan clares i que és tan ràpid contestar.
Ara tindré vergonya.
Aquest. Escolta, tu ses cançons te provoquen emocions, sí, diferents
sí,
tipus.
Sí, me provoquen emocions.
Jo ara
però
ja
això
aquest...
no puc escoltar reggaeton, no puc saber les emocions.
Jo ara ja amb aquest, en què no n'hi ha ni de bones ni de dolentes.
Ni de bones ni de dolentes.
I d'emocions, no. Avui també xerrem amb el nostre convidat, que és el doctor Miquel Sánchez Romera. Benvingut a Vitamina 3.
Gràcies per convidar-me.
Que és cuiner, que és xef, xef doctor, que va néixer a Argentina, que va estudiar Medicina i Belles Arts i se va establir a Barcelona, que és metge en neurologia clínica i neurofisiologia clínica, que l'any 96 va obrir seu restaurant, que al cap de dos anys ja tenia estrella Michelin, que és l'Esguard, a Sant Andreu de Llavaneres, i allà va començar a compartir el que és la seva passió, que és l'art a través de la cuina. Vaya mescla, senyor García Romera. Des del 2008 va residir a Nova York, ara ja el tenim a Mallorca. Sí. I aquesta temporada estranya de Covid, on la gent obria i tancava i segueix obrint i tancant i no sabem molt bé quan, l'Esguard ha reviscut i ha viscut unes setmanes, no sé si un pare ha estat sí, un poc més d'un
sí,
mes,
setmanes,
probablement.
Sí.
I que allà hi veu estar a Platja de Muro. I de, li diuen doctor Miquel Sánchez Romera? Li posen sa pre de doctor?
Jo tinc moltes anècdotes, però jo he tingut moltíssima prudència quan vaig començar a fer de cuiner, perquè jo era cap de servei, un servei d'un hospital comarcal, i llavors tenia molt pudor en dir que, pues, que jo era un cuiner. Llavors, quan va tenir una certa ressò el fet de que em donessin una estrella, n'hi havia malalts que m'identificaven. Llavors, en l'hospital em deia, vostè és veritat que és xef? I sabeu el que jo deia? No, s'he equivocat, hi ha un altre Sánchez Romera. Això l'he mantingut, soc honest, durant molt de temps, perquè he tingut aquesta sensació de que això, aquest proverbi català, no? No pots mirar la mateixa cosa en ulls diferents, no? I llavors, aquesta inseguretat que li pot donar malalt era una por que jo tenia. Però al final s'ha fet una simbiosi i hi ha moments que, per exemple, als Estats Units em deien doc, mai m'han dit xef. Però és altra responsabilitat, no és la de curar malalt.
De totes maneres, en aquest país tenim... metges que fan ràdio fins i tot i metges que fan tele com el Gran Wyoming,
sí,
vull dir,
sí,
tampoc
sí.
És una cosa tan fins i tot en coneixen dos a Menorca, un d'ells també cuiner, especialista sí. En maioneses i també va deixar la medicina
sí.
I la cirurgia, de fet
sí.
per batre vermells d'ous amb...
Però estaràs amb mi que el malalt neurològic requereix
totalment
una predisposició pràcticament per tota l'existència, o sigui, el malalt neurològic en el 70% de los casos és un malalt gran. La neurologia s'expressa en les persones joves, per exemple, en l'edat infantil i de l'adolescència, el 70-90% són epilèptics, no passa res. Llavors, però la majoria de les persones que arriben al neuròleg tenen una patologia crònica per a tota la vida. I clar, aquella relació, saps? Digo, aquest està amb mi o no, no?
Uh-huh.
Probablement un problema de perjudici, eh? Probablement, sí, tens raó, potser no fa falta, però uno és com és.
Jo aquí tenc davant un dels seus llibres, que se diu Alimenta bien tu cerebro, que ja comença dient que cervell és sorga que fa possible que sentim i siamos conscientes, no? Siguem conscients del fet d'estar vius, que la nostra qualitat de vida depèn de com cuidem el nostre cervell i que per entendre com funciona el cervell com processa tota aquesta informació, hi ha una sèrie de passos, però mentre això passa, no? Aquest que vostè diu sentir, conocer, hacer y ser, hem d'anar alimentant més el nostre cervell amb hàbits de vida saludables. Nosaltres aquí a Vitamina 3 xerram molt d'hàbits de vida saludables. Mm. El matxacam molt el cervell, doctor Sánchez Romera.
Jo crec que el que no fem és que tingui feina. O sigui, la majoria de les persones, jo crec que Toni Rier està d'acord, quan jo dic que hi ha quatre passos perquè el cervell comenci a treballar com a dia humana, no lo dic jo de manera esporàdica, sinó que les neurociències ja lo diuen. El que no diuen les neurociències, i és que això no és que no lo diguin, sinó és que no està molt ben expressat, és com comença aquest círcul. I jo crec que comença en el sentir, en el saber captar la informació sensorial, que és la que està cargada d'emocionalitat. I no som capaços de veure el sol o la lluna o el mar en una intenció, no servirà de res, perquè això no aprenem res i no passem al segon pas, que és precisament conèixer. Si tu a nivell de percepció sensorial és capaç de veure tot el que porta, en català, per exemple, l'esguard, jo crec que seria l'exemple, l'esguard no és mirar al mar, és mirar-lo en intenció. Pues això és el que jo crec que s'hauria de fer. Si no, no coneixes, si no coneixes, no pots fer, si no pots fer, no pots ser. I així de senzill. El que succeeix és que jo crec que ara, i això és una cosa que ara he estat reflexionant mentre estàvem parlant amb vosaltres, jo estic d'acord en dues coses. Que en aquest moment estem passant per una experiència, no sé què opines, Toni, existencialista, però de veritat.
Mm, totalment.
I a més, un existencialisme no intel·lectual, no literari, sinó que és real. I a més, nos agafa a tots. I inclús en qualsevol condició social i econòmica. Ja sé que s'han més repercutit lo que econòmicament està malament, però que en general això és transversal, paraula que se diu molt ara. Llavors, el que vol dir és que si això significa la tormenta perfecta. La tormenta perfecta perquè les persones tinguin que barejar-se entre dos elements fonamentals que n'hi ha quan passa això. Una, tenir por, que seria lo positiu. O sigui, si les persones que senten lo que està passant tenen por, això és bo, perquè és un signe d'evolució i tracten de buscar una solució al problema. Però és que el problema actual, per mi, és el segon, és el pànic que et congela. I en aquest moment jo crec que l'hàbitat, i ahir vaig en el que volia dir, l'hàbitat que n'hi ha favoreix el pànic, favoreix aquest congelament de les actituds de defensa. Perquè la defensa psicològica és com la defensa immunològica. És a dir, és necessària, però si és massa, et quedes passat de rosca. Llavors, els psicòlegs, en aquest moment, són, per mi, les persones que més valor tenen en la conducta de control actual sobre el problema. Això me fa recordar quan els meus inicis de la neurologia... Jo me'n recordo que estava en l'Hospital Nacional, un hospital públic, i se volien posar, que vinguessin els odontòlegs. Clar, i per què? Si l'odontologia no és imprescindible. I clar, això ho pensava en aquell moment. Després, a poc a poc s'han anat introduint, però curiosament, els psicòlegs, que sí que són importants, fins als últims anys és quan s'han donat compte que són imprescindibles. Lo acaba de dir vostè fa un moment a lo de l'atenció primària psicològica. Jo crec que ara és imprescindible que n'hi hagi gent que estigui filtrant de la situació emocional de les persones, i ahí estan els psicòlegs.
És totalment necessari, i a més, des d'aquí podríem cridar els nostres polítics perquè habilitin places de psicòlegs a sanitat pública i de formació d'especialistes, perquè quasi no n'hi ha.
Totalment d'acord.
És vera que tenim atenció privada, però això és un fet social que requereix atenció pública. I
jo que tinc una formació, diguéssim, ja de anys, que uno ja comença a donar-se compte que tot és possible i res, me recordo que en el moment que els psicòlegs podien venia al servei nostre era quan nosaltres van dir, escolta, nosaltres per fer un estudi neuropsicològic no lo podem fer nosaltres, no lo pot fer el psiquiatre, doncs, han de fer persones que estiguin especialitzades en això. I aquest contacte de la neuropsicologia per al diagnòstic de les demències, per exemple, va ser per mi el primer pas. Però és que se va quedar aquí. Se va quedar aquí. Han passat a ser uns grans expertos que nos solucionen un problema molt gros, perquè jo puc sospitar per índex que n'hi ha una demència X, però és que són ells els determinants perquè jo busqui altres coses. I llavors, això ara és el moment, jo penso que en aquest sentit, i vull ser positiu, jo crec que aquesta experiència no servirà, almenys en aquest país, no sé si en el món, a que fem una cosa, reflexionem de veritat. Perquè jo estic una mica enfadat en el que està passant en la informació sobre el que està succeint. I jo crec que... perquè també passa en el món de la psicologia. O sigui que hi ha persones...
El món de la psicologia és aquest.
Com?
El món de la psicologia també és el nostre. Vull dir, clar,
clar, no,
tot això passa el mateix sempre.
No, o sigui, l'altre dia sentia que hi ha pues, alguna persona que diu que és psico-neuro-immunòleg.
Oh, bueno.
Clar, jo sí, crec que ha arribat un moment que ara el que necessitem és l'assistència primària.
Sí.
El que està passant al nivell del Covid lo tenim que tenir a nivell de l'assistència emocional i mental de les persones. Jo estic molt més preocupat per que això se transformi en una distracció de la gent i no aprenguin el que tenen que aprendre en aquesta situació tan dura. Els metges tenim l'avantatge que com lo tenim de primera mà i lo visquem de primera mà. Jo tinc una filla que és internista i, clar, en 33 anys ha passat tot, i inclòs el Covid, i, clar, ha après moltes coses. I jo crec que, perdoneu, però jo crec que és un moment de reflexió i, per exemple, és que ha arribat un moment que la informació sobre la epidemiologia ja no la fan ni els epidemiòlegs.
No.
O sigui, ve, de, per lo que sigui, ve d'una informació que a nivell de la premsa s'ha dit això, s'ha dit l'altre. Clar, és un moment per reflexionar si estem fent bé, no? I si cada un pues, va a la seva història, no? Uh-huh. Però jo crec que, insisteixo, que servirà, serà positiu. Crec jo.
Jo crec que aquí vostè ja ha de pensar en un altre llibre. No, sí. Perquè jo crec que tot el que ens està passant i sí. també aplicat en el seu àmbit i en el seu coneixement ja dona per un altre llibre i jo crec que un altre dia també haurem de venir a xerrar o ens agradaria molt també xerrar d'aquesta alimentació del nostre cervell que en el final també és tan necessària perquè funcioni. Jo no sé quantes emocions diferents avui que xerran de les emocions en quantes emocions diferents reacciona el nostre cervell. Ai, se saben les emocions, quantes n'hi ha?
Jo crec que te podria dir alguna cosa, Pantura, una miqueta agosarat. Podrien tenir tantes emocions com persones.
Clar.
Perquè sí que és vera que podrien trobar unes emocions bàsiques,
clar.
Però després hi ha una part, un component de les emocions que depèn de la cultura, depèn del pensament, depèn d'aquesta societat i de les experiències d'una persona.
Clar.
El nostre cervell possibilita les emocions, és la base de bon les podem experimentar. Però ara Pantura diria alguna cosa encara més agosarat davant d'un neuròleg. El cervell, s'ho dir, les emocions no són dins el cervell. Les emocions són entre la relació entre el cervell, la persona i el seu entorn. És com quan miram quan plou, hi ha una tormenta amb llamps i trons, i veiem un llamp. El llamp no està guardat dins els nígols. El llamp se genera entre l'interacció dels nígols i en terra, de l'interacció dels dos. Les emocions ven igual. El cervell mos permet tenir emocions. Hi ha persones en lesions que queden incapacitades per determinades emocions. Però necessitem situacions, contextes, cançons que mos hi duguin a les emocions, titulars de premsa que mos generin emocions, trobar-mos en persones, menjar, això de la relació entre la cuina i salut mental. I salut mental no només és absència de malaltia, que diria l'OMS, és molt més que una absència de malaltia. Es poden entendre les meves emocions, poder explicar el meu comportament i poder tenir més o manco dur-lo allà on jo voldria.
Clar.
I això és imprescindible, tant un bon servei sa i ben preparat, com un context social també que me permeti viure plenament les meves emocions.
És curiós perquè la pregunta d'Araceli i la resposta del Toni Riera en el llibre, jo crec que ho explico també, el que diu el Toni és exactament així, és el que se denomina experiència en paral·lel. O sigui, jo veig una cosa que està fora de mi, l'estic veient, l'estic interioritzant, i en el moment que l'estic veient i interioritzant, jo estic emitint en aquella informació aparentment de fora cap endintre, estic emitint una experiència prèvia. Què experiència jo tinc sobre aquella llum, o el que sigui? I en el moment aquest se produeix la transferència, que és paral·lela. Jo estic rebent això i jo estic informant la meva experiència prèvia i estic donant-li un to, un color a aquella emocionalitat. És exacte, és això. No és que lo de fora entra en dintre i nosaltres som subjectes passius, no és així, és interactiu. És exactament així. Precisament per això, jo crec que ara és un moment per ser molt cauteloso i per a donar la informació necessària, però no la que doni més impacte. Si us fixeu, el que dona impacte és lo negatiu. I si no dones coses negatives, no dones informació, teòricament. Això és un error tremendo, perquè no se trata de ser un apassionat de la il·lusió, no? I de dir, no, tot sortirà bé. No, escolta, però no tampoc l'altre. Jo crec que aquest és un moment perquè tots pensem de molt, ja dic, de la vulnerabilitat que tenim i que la majoria no som conscients. I això ho dic com metge, i vostè també ho sap, és que estem acostumats a que els malalts, i el que està passant ara, jo sempre ho dic, ara vostè agafa un malalt que ha tingut l'experiència del Covid i li jurarà i li perjurarà que no farà res més en la seva vida per facilitar que això li torni a passar. Això 4 dies, eh?
Yeah.
Al cabo d'un mes, mes i mig, escolti, tot el que li ha promès s'ha oblidat. Ahí està una de les coses que nosaltres, la gent de la salut mental, inclús la física, tenim que tenir en compte.
Suposo que aquí podríem parlar de cervells primitius i d'aquestes ganes de supervivència que inclouen les fases d'oblit per poder perviure, no? Si no estaríem psicològicament enterrats.
Oh, això és interessantíssim, la idea de la mort i per què la superació de la por, sí senyor, sí, sí.
I jo crec, clar, si jo ara li faig una altra pregunta, ja mos menjam el programa. Ja no vos puc
fer
cap.
Han de fer un altre programa.
Fer, una mossa més a la llista.
Total,
de persones pendents a tornar amb un monogràfic especial a la vitamina 3.
I que hem de tornar a convidar. Miquel Sánchez Romero, ha estat un plaer tenir-lo aquí.
No, per mi ha sigut un plaer.
Toni Riera, també, la teva participació.
Jo supercontent. I ara més començam el nou...
Exacte.
Programa, és nova secció.
Cada 15 dies me'n xerrarem i xerrarem de ses emocions,
sí,
que jo que volia xerrar a menjar, en el final, ni menjar, això dona per molt.
I com te sents?
Jo me sent bé.
Ah, no hem xerrat de menjar, no tens decepció.
És una bona sensació. Bueno, me sent satisfeta, me sent contenta d'haver-te vos tingut avui en aquest programa de Vitamina 3 i m'enduc, a més, molta experiència i molta vivència. Els darrers minuts, com sempre, els adeixo aquí en el meu company Miquel Àngel Barrios, a tots els oients, moltes gràcies per escoltar-nos i acompanyar-nos i ens tornarem a escoltar la setmana que ve.
On han anat avui les vitamines? Amb Miquel Àngel Barrios.
Avui les vitamines han anat cap endins per parlar-nos de la salut mental i de les malalties que moltíssimes persones pateixen. De fet, un quart de la població mundial en pateix alguna al llarg de la seva vida. I sí, te semblarà alguna cosa llunyana quan parlem de trastorn d'ansietat, de trastorn de personalitat, de trastorn bipolar, de pànics, obsessions. Però potser si te parla de fòbies o de depressions, són territoris més comuns i molt més habituals. Els dies i els programes com els d'avui ens ajuden a normalitzar, però també a visibilitzar les causes com aquesta, perquè la salut mental du sempre lligada, pot ser per culpa de la literatura, el cinema, o bé pel desconeixement humà, du lligada a aquest estigma de culpabilitat, la culpa social del patiment d'una malaltia que un no ha escollit. Imagineu que vos aixecau un dematí amb molt de mal de coll i ho comentes a la feina. Algun te dirà que sí, que un pot de llet calent, algun pot ser tofaresquí, mel i llimona, o pot ser un caramello. Rar seria si algú te demanàs això que tens és víric o és bacterià. Vos imagineu? Mal de coll? Però això és de naixement, aquest mal de... Ai, pobret, mal de coll. En deuen tenir que ser de mal de coll? Tu pots fer feina quan saps conduir amb mal de coll? O tens estudis per molt de tenir mal de coll? Saps si algú de la seva família ha patit o prenia alguna cosa per tenir mal de coll? Vos sona? En salut mental, aquest és l'estigma que supura dins aquesta societat que ens obliga a pensar que la malaltia, la mental, sempre és la culpable. Entitats com 3 Salut Mental, aquest combo que fan Esgarrobé, Estel de Llevant i Girassol, i la feina de psicòlegs, psiquiatres i personal que dedica el seu temps i sabre a aconseguir normalitat, integració, oportunitat, feina, convivència, al cap i la fi, vida. Siguin una opció real per a persones com Nana, en Alejandro, en Toni, en Paco, na Jessica, na Mari Carmen, en Miquel, en Miquel Àngel, en Llorenç, na Margalida, i l'experiència de la qual ha omplit avui aquest programa i ens ha carregat, com sempre, de molt bones vitamines. Vos esperar la setmana que ve.